Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Déu vos guard, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los una setmana més, fidels al programa i acompanyant-nos durant aquesta estona. Gràcies per ser amb nosaltres. Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona, a punt ja de comentar la litúrgia d'aquest diumenge, que és el cinquè de Pasqua. Comptarem avui amb la col·laboració dels tertulians Monsenyor Agustí Cortés, Assumpta Dodes, i mossèn Joan Ramon Marín. Monsenyor Agustí Cortés és bisbe de Sant Feliu de Llobregat, a Barcelona. Què tal, senyor bisbe?
Hola, molt bé, gràcies.
Gràcies per ser de nou amb nosaltres.
Gràcies.
De debò, eh? Assumpta Dodes és mestre i catequista a la parròquia del Carme de Manresa. És membre del Seminari de Poble de Déu. Hola, què tal?
Molt bé, Déu us guard. Molt contenta d'estar aquí una altra vegada.
Gràcies per ser-hi de nou. I mossèn Joan Ramon Marín és prevere del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, capellà del Prado i conciliari de la JOC, o sigui, Joventut Obrera Cristiana, de Catalunya i de les Illes Balears, a part de professor de l'ISCREP, etc, etc. Benvingut de nou.
Què tal?
Gràcies per ser aquí, de debò. I recordem, doncs, com sempre, els nostres oients, doncs, que dirigeix la taula de l'Evangeli amb el seu Querol. L'Àlex Alsina n'és el productor, Antoni Huguet té cura del control tècnic i Maria Marín, qui els parla, presenta i condueix aquests quasi 30 minuts d'emissió radiofònica. Encantada de fer-ho una setmana més. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura que escoltarem és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 9.
En aquell temps, Saul arribà a Jerusalem i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s'hagués convertit i tots el defugien. Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols i els contà com pel camí el Senyor se li havia aparegut i li havia parlat i amb quina valentia havia predicat a Damasc el nom de Jesús. Des d'aquell moment vivia amb ells a Jerusalem amb tota llibertat. Predicava amb valentia el nom del Senyor, conversant i discutint amb els jueus de llengua grega. Aquests es proposaren de matar-lo, però els germans, que ho saberen, l'acompanyaren a Cesarea i el feren marxar a Tars. L'Església vivia en pau per tot Judea, Galilea i Samaria. Així creixia, s'anava edificant i vivia constantment a la presència del Senyor, confortada per l'Esperit Sant.
Versets que narren la presència de Saula, o sigui, Pau, en la comunitat de Jerusalem, explicant-los la seva experiència d'encontre amb el ressuscitat. Un encontre que el mou a predicar, com a Damasc, també a Jerusalem, el seu gran tresor, Jesucrist. Què diuen?
Saula, clar, si abans els perseguia els cristians, per més que ara digués que havia canviat, no se'l creien, i realment devia ser un testimoni molt fort, veure que sí, però és bonic veure que no va anar... Ell va intentar apropar-se als cristians i va ser Bernabé qui el va presentar, per dir, és bonic perquè, mira, varen anar de dos en dos a donar fe de que ell s'havia convertit. Hi ha tanta cosa en el començament dels primers cristians que la irrupció de l'Esperit Sant és tan potent que, bé, arriba també amb força a nosaltres. I veig en aquesta lectura dues parts, la que parla de Saula i la que parla de la comunitat, que anava creixent l'Església, diu, vivia en pau per els llocs que estava i que anava edificant, i que era l'Esperit qui ho anava fent, i que l'Església anava vivint a la presència del Senyor. És preciós aquest relat, no? De veure que anava creixent gràcies a l'Esperit i que ells, doncs, procuraven viure la presència del Senyor. Això em fa pensar també.
Què hem de pensar de que vivien a la presència del Senyor? Què ens hem d'imaginar i com hem d'actualitzar la nostra vida? Què li sembla? Senyor bisbe o mossèn Joan Ramon?
Sí, la veritat és que ja ens agradaria a nosaltres poder dir el mateix de la nostra església i com la gent s'incorpora a l'església. Avui que estem tan preocupats de qui pertany, qui no pertany, qui deixa l'església, qui s'incorpora. Però és una meravella, això que estàvem dient, de viure la presència del Senyor i que l'Esperit el portava a aquesta església. La incorporació de Pau a la comunitat cristiana és un drama, penso, és un autèntic drama. I la figura de Bernabé és encisadora, en el sentit, si més no, per a mi, és el bona persona que dona la cara per Saul, per Pau, dona la cara per ell davant els germans, se la juga, diguem-ne. Després tenen els seus conflictes, ja ho sabem, la història de Bernabé i Saul, la reconciliació final segurament, però aquesta germanor de dir, mira, jo et presento als germans i dono la cara per tu perquè sé que realment ets un convertit i el Senyor t'ha cridat i tu li has fet cas, i és una meravella, no? Com la persona, la qualitat de la persona fa molt a l'hora d'incorporar-se a una comunitat de cristians que camina plegats, portats per l'Esperit.
Jo voldria fer un contrapunt. No nego res del que heu dit, però faig un contrapunt a aquesta lectura perquè em sembla curiosa i crec que fa pensar coses. Una, m'ho has fet pensar quan feies la introducció, deies que Saul perseguia els cristians i ara està allí predicant amb valentia. I se m'ocorreix dir, a vegades les coses s'entenen quan et poses en la pell dels que estan fumuts. Vull dir, Saul perseguia els cristians, ara l'estan perseguint amb ell. I ara és quan s'entenen les coses i quan es pot predicar. I una qüestió que em sembla que a nosaltres ens fa tornar tot lo humils que puguem, humils vull dir com a virtut, que al final la predicació més autèntica la fan els que estan fumuts.
La predicació estan, més autèntica?
La fan els que estan fumuts. Sí. Perquè és la més creïble, perquè la gent que no té res a perdre.
Però què vol dir fumuts en aquest cas?
Fumuts, no, vol dir que a Pau no li feien cas, no el volien, fins i tot l'intenten matar, és una cosa absolutament, dius, quina mena d'església era això. I curiosament, al final s'acaba dient que l'església vivia en Pau, cosa que m'imagino jo. M'imagino, simplement és imaginació, i aquí més aviat somiaven que no pas d'això. Ell, Pau, intentava incorporar-se als creients i no podia, i els creients el defugien, i després uns intenten matar-lo, l'han de treure i s'ha d'escapar. Això no és una església que viu en Pau. Això és una església que hauria de viure en Pau, que hauria de créixer, que hauria d'edificar-se en presència del Senyor i que hauria d'estar consolada per l'Esperit.
Però justament aquí es veu l'obra i el treball de l'Esperit Sant. Sembla que queda palesat aquí. Els proposo que continuem endavant. Senyor bisbe, volíeu dir alguna cosa o reprenem la... Digui.
Sí, és que el que ha dit Joan Ramon és important, perquè alguns han interpretat que aquest enviament al seu país, a la seva terra de Pau, era una solució que havien trobat la comunitat cristiana perquè no destorbés més, perquè ell propugnava. Ara, aquí el text el que diu és que són els jueus els que persegueixen en Pau. Podien dir els judeocristians, no ho sabem, no acaba de dir-se, no? Però el cas és que aquesta obertura que fa Pau no va ser una bassa d'oli.
Doncs deia, si els sembla, que continuaríem endavant. En tot cas, també, si volen reprendre el fil d'aquest comentari, cap problema, ho podem incorporar, si s'escau, vostès ho veuran, en aquesta segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol 3.
Fillets, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat. Llavors coneixerem que ens mou la veritat i la nostra consciència es mantindrà en pau davant de Déu. Perquè si la nostra consciència ens acusa, pensem que Déu és més gran que la consciència i que ell ho sap tot. Estimats, si la consciència no ens acusa, podem acostar-nos a Déu amb tota confiança i obtindrem el que li demanem, perquè complim el que ens mana i fem allò que és del seu grat. El seu manament és que creguem en el seu fill Jesucrist i que ens estimem els uns als altres tal com ens ho té manat. Si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I per l'esperit que ens ha donat, coneixem que ell està en nosaltres.
En aquest fragment es remarca i mostra on es verifica, on trobem si realment estem en el camí de Déu. És a dir, en els fets d'amor que realitzem, diu la lectura. I assenyala també el nucli del ser cristià, creure en Jesucrist i estimar-nos com ell ens ha manat. És un manament, no és una opció. Si voleu, podeu estimar-vos. No, és us mano. Posem els nostres dies a les nostres comunitats cristianes d'aquest segle XXI. Senyor bisbe?
Com has dit, és difícil entendre per alguns que l'amor sigui un manament. Sí. Perquè normalment pensem que l'amor és allò que surt espontàniament quan a un li agrada estimar, sí, i li surt estimar. Mentre que el manament és quelcom que ve de fora, diu, no, has d'estimar. Després, l'altra qüestió és estimar de debò, és molt difícil. Estimar de debò és molt difícil. Allò que diu la carta de Sant Joan, estimar, creure, consciència, obres, tot un conjunt d'elements que defineixen l'autenticitat, com tu has dit, del deixable autèntic de Jesús.
Mm-hmm. Però aquí parla d'estimar-nos els uns als altres, sí, que això és el que caracteritza el cristianisme, perquè estimar ho pot fer tothom, diríem. Mm-hmm.
Així tot, personal.
Però clar, Jesús el que ens diu és estimeu-vos els uns als altres, com jo us he estimat, o sigui, fins a donar la vida. Penso que és un matís que no se'ns escapa als que estem aquí i als nostres oients que...
Amor mutu, que és que jo t'estimo a tu m'estimes a mi, i això genera una relació on s'hi fa present Jesús.
Justament.
I això, és clar, és prou important com perquè no ens passi desapercebut, i és tan important com perquè en tinguem cura, perquè ens hi juguem la seva presència, el seu amor enmig nostre. I a vegades ho donem per suposat, o les coses les diluïm una mica, diem, és que som humans... no sé, fas una cosa i com que costa demanar perdó, dius, bueno, com que som humans... I és clar, i a mica en mica anem deteriorant potser les nostres relacions, i en canvi estem convidats a lluitar perquè sigui autèntic.
Mossèn Marín, vol afegir alguna cosa o...?
Una frase que diu aquí la lectura, si complim els seus manaments, ell està en nosaltres i nosaltres en ell. I probablement sigui... Sí, aquesta és la qüestió. I, de fet, quan es fa aquesta mena de contraposició, que és una contraposició fàcil, tot s'ha de dir, no, que el nostre amor no sigui només de frases i paraules, sinó de fets i de veritat, probablement el que s'està apuntant és aquest estar junts. Estar junts. Vull dir, al final, vull dir, està molt bé, les teories són molt boniques, fins i tot en el cristianisme, que s'ha d'estimar tothom, perfecte. No seré pas jo qui digui que no, al contrari. Però al final s'ha d'estimar la gent que tens davant dels nassos, i els que tens amb tu són els que són.
I tal com són.
I tal com són, justament.
Però, per exemple, aquí està això, la gràcia de poder-nos estimar els que som d'aquella parròquia o del Consell Pastoral. Jo dic, mira, quan ens reunim per les reunions de Consell de Pastoral, que bonic que puguem dialogar, puguem veure el servei concret que cal fer en aquella parròquia, que si hi ha una cosa que no va la puguem dir, però amb caritat, perquè a vegades copiem la tele i ens tirem els plats pel cap, ara faig caricatura, però sí que a vegades perdem de vista que ha de ser molt diferent trobar-nos els cristians, pel que sigui, el que sigui, que una reunió de barri o de carrer, de gent de tot tipus. Vull dir, sempre ens hem de saber dir i donar la veritat, sempre, però en la caritat. Perquè a vegades ens pensem que dir la veritat pot ser garrotades, i tampoc és això, no? Perquè estimeu-vos És això, eh? Dir-nos
sí, de vegades es diu la veritat, però per a venjar-se, fins i tot, no? és terrible això, sí. Ara, el binomi creure-estimar és una cosa curiosa que hem descurat una mica. Jo penso que és impossible la fe sense l'estimació. I al contrari, caldria dir molt, és possible estimar sense la fe? Perquè el que diu la carta és que dues coses, hermana, que creiem en Jesucrist i que s'estimem. La veritat és que si algú pensa creure, oblidant estimar, la seva fe no és autèntica, ni molt menys tot el contrari. En el fons, el moviment de creure implica estimació. És el mateix, la mateixa sortida d'un mateix que en creure es refia i estima. I l'amor és un moviment de fe, també. És a dir, que hi ha una vivència, en el fons, comú per a aquell que vol estimar l'altre. Es creure en l'altre és també estimar-lo. I estimar-lo vol dir creure en l'altre, donar-li un crèdit i refiar-se de l'altre, de la seva bondat i del seu valor.
Quan aquí es diu que s'ha d'estimar de fets i de veritat, probablement vulgui dir que això és una feinada gran i és un treball a fer, una missió, com comentava un diumenge passat. Sí. I això significa, tal i com està formulat el manament, jo crec que no ens podem quedar a mitges. Quan Jesús diu estimeu-vos els uns als altres, doncs ho vol dir tot. I per tant la feina que ens toca, una és nosaltres, cadascú, fer tot el que pugui i més per estimar els altres, a tothom, molt bé. Fins aquí cap problema. Però la feina grossa de veritat és aconseguir que els altres també estimin. Que els altres també estimin, que això també és feina que nosaltres hem de fer. Mm-hmm. Que tothom pugui estimar i tingui facilitats per exercir-ho. Perquè si no, la gent no es pot quedar sense saber estimar o sense poder estimar. Ha de poder fer-ho. I nosaltres ho hem de facilitar tot el que puguem.
Mm-hmm. Estimo per a que m'estimis, seria una mica això, no? També?
Sí, però no tant de...
No en l'egoisme, sinó...
En la relació d'allò. Sinó
que ho comporta l'amor cristià.
Sí, però justament. Jo he d'aconseguir que una persona que sembla molt freda, o sembla molt cruel, o sembla molt passota, o sembla molt... Jo què sé, què dir? Que aquesta persona pugui estimar els altres. No cal que m'estimi a mi, que estimi els altres.
Però també a vostè, pues també als altres, també a mi, també a cadascú.
Aquesta persona no pugui dir, jo és que no sóc capaç d'estimar, no. Sí que és capaç.
Bé, continuarem reprenent amb aquest fil de que estem parlant ara en l'Evangeli, que és de Sant Joan i del capítol 15. Escoltem-ho.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
jo sóc el cep veritable i el meu pare és el vinyater. La sarment que no dona fruit en mi, el pare la talla, i la que dona fruit l'esporga i la neteja perquè encara en doni més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep, vosaltres les sarments. Qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s'asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen. Si us quedeu en mi i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.
Un evangeli que s'inscriu dins els discursos de comiat de Jesús del quart evangeli. Jesús s'aplica a si mateix la imatge de la vinya i del cep, que és prou coneguda dins la tradició profètica del poble d'Israel. partir d'ara tenen vostès, contertulians, la paraula, si volen lligar amb alguna cosa de les que hem comentat abans.
Sí, per lligar-ho, si vols, podrien...
Que vostè vulgui, sí.
Podrien pensar que la saba del cep és l'amor mateix i que romandre en l'amor es roman en Jesús, no? És a dir, que si creix el cep, si creix la nostra vida i produeix fruits d'obres, és perquè circula per dintre nostra la saba de l'amor de Jesucrist.
Jo veia de dir-hi també, és que és molt bonic això que acaba de dir, jo, de que l'Església actualment també és com contemplar aquesta poda perquè doni més fruit. I això doncs és una mirada d'esperança. És una mirada d'esperança per saber que l'Església està cridada a donar molt bons fruits i que ara convenia doncs fer una poda perquè cada X temps s'ha de podar els arbres, les vinyes i el que convingui, no? I doncs això, per donar més de fruit. Ara, durant aquesta poda, què cal? Viure molt units i fer això, que la saba sigui l'amor, que hi hagi l'amor. I després, les vocacions i totes les coses que puguem veure ara en dèficit, tot això va recobrant el seu lloc en el sentit de que si ens estimem, això ja ens ho dona, ja ve donat en el sentit que l'amor mateix és el qui facilita aquestes coses. Més que preocupar-nos, hem d'estar atents en enfocar bé la cosa, no? Estimar-nos.
Faig una mica de distensió. La distensió en la conversa, però els que som del bisbat de Sant Feliu podem fer propaganda del Penedès i de les vinyes,
i tant.
Dels pagesos, de la Jar, de pobles i comarques i de tota la cosa aquesta, però... Jo volia subratllar de l'Evangeli el fruit que s'aconsegueix, que el Jesús mateix ho explica, i ho explica com a glòria del Pare. La glòria del Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i que sigueu deixebles meus. Aquest és el fruit. Potser per això caldria entendre l'Evangeli aquest... molt dirigit, diguem-ne, a qui vol ser deixeble, seguidor de Jesús, per això el llenguatge és tan contundent, sense mi no podríeu fer res, etc. Però és molt la imatge de fer coses, amb el sentit de la lectura d'abans, no estimem de paraules, sinó de fets i de veritat. Aquesta paraula que purifica, que diu aquí, vosaltres esteu purs per la paraula, el missatge, justament perquè faig una altra digressió bíblica que ja vaig fer una vegada aquí. La paraula a la Bíblia té el sentit no només d'una paraula que es diu, d'un so o d'una paraula que s'escriu, unes lletres, sinó que és una realitat. És una realitat i per tant la paraula que purifica no és un discurs que fa màgia. No es tracta d'això, es tracta de coses, de fets, d'una vida que és la que fa que les persones siguin persones.
Jo també, una miqueta per distendre també una miqueta la conversa. Jo recordo que vas tenir un curs sobre eclesiologia de Sant Joan, el concepte d'església que té l'Evangeli de Sant Joan i un professor especialista en Sant Joan, precisament, i feia servir molt aquest text, però hi havia al darrere una preocupació que tenim tots nosaltres, a través la posició relativa de cada cristià respecte de l'Església i de Jesucrist. Perquè ahir el grup no eren de pagesos, no n'hi havia ningú, i no enteníem, a veure, tots discutint, a veure, és possible que un sarment estigui aferrat al cep i en canvi estigui sec? I és possible un sarment que es pugui podar per donar més fruit? És possible que... És que el cep no cal esporgar-lo absolutament cada any? Tot serà una discussió. La veritat és que la qüestió de fons era aquesta. Un sarment pot romandre vinculat a l'Església i a Jesucrist sense donar fruit, perquè no està mort del tot. Com és possible i com es detecta? Un cristià pot tenir un mínim d'amor, un mínim de convicció, fins i tot no produir fruit, i en canvi en estar absolutament mort, de manera que no vingui l'amo de la vinya i el podinó i el llanci al foc. És molt important per nosaltres considerar que un mínim d'amor es vincula a Jesús, possiblement un amor implícit o heretat, o un amor, diguem-ne, inoperant. És possible per un temps. En canvi, alguns pensaven, no, l'Església autèntica només és Església de gent que estima de debò, que sí i no. A veure, és una qüestió pastoral importantíssima, perquè les nostres parròquies, les nostres comunitats estan formades per gent molt diversa en quant a la consciència i a la capacitat d'estimació. Consciència de ser cristià, capacitat d'estimació. Jo ho deixo aquí com a problema i per pregar, perquè així sabem, el que diu l'Evangeli, has de donar fruit, has d'estar vinculat a Jesucrist, la saba del seu amor ha de circular també per el teu cor i donar fruit, efectivament. Però la pluralitat de situacions respecte de Crist també són església?
Alguna cosa més o ho deixem aquí? De fet, estem ja al límit del temps.
T'ha apabullat el senyor. Sí.
Estem ja al límit del temps. Hauríem de deixar-ho. Moltíssimes gràcies, senyor bisbe Agustí Cortés, per la presència
gràcies,
del programa.
Gràcies,
Assumpta Dodes. Gràcies, mossèn Joan Ramon Marín. I a vostès, gràcies també per haver-nos sintonitzat una setmana més. Ja saben que els esperem la setmana vinent en la sintonia de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau. Radio Estel.